Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. El terratrèmol d'aquesta matinada a Rússia de magnitud 8,8 ha disparat les alertes per tsunami gairebé a tots els països del Pacífic. A la zona on hi ha hagut el sisme, un dels més forts d'aquestes últimes dècades, hi ha alguns ferits i les onades que ha desencadenat el tremoló han provocat algunes inundacions a la costa. A Hawaii, un dels llocs on les onades del tsunami ja han arribat, milers de persones han estat evacuades cap a les zones altes. A Max Casabella, que és a l'illa de Kona, les alertes hi han començat a sonar al mòbil quan eren 3:15 de la tarda, hora de Hawaii.
Nosaltres anem en direcció cap al sud, diguem-ne, cap a la platja, per recollir les nostres coses ràpid i doncs posar-les al cotxe i dirigir-nos cap a unes zones elevades, i a la vegada doncs veies tots els cotxes que anaven en direcció contrària intentant doncs evacuar aquesta zona propera al mar, i la veritat és que hi ha hagut bastant de col·lapse, no? Un trajecte que potser tardaríem 15 minuts, doncs hem tardat potser 45 minuts 50, no?
Ara Hawaii ja és de nit i continuen esperant que els autoritzin a tornar a la costa. Més notícies encara relacionades amb aquesta qüestió. Marta Prat.
Aquest terratrèmol de Rússia és un dels més potents de la història. Al capdavant dels 10 més forts trobem un sisme de magnitud 9,5 registrat a Valdivia, a Xile, el 1960, en segon lloc, i un dels més recents és el terratrèmol del 2004 de 9,3 a l'Índic, que va provocar el devastador tsunami d'Indonèsia i Tailàndia, amb un balanç de més de 275.000 morts. Un sisme de 9,2 va sacsejar Alaska el 1964, i en quarta posició trobem el sisme del 2011 al Japó, de magnitud 9,1, que va afectar la nuclear de Fukushima i va deixar 15.000 morts. A la zona de Kamchatka ja hi va haver un terratrèmol de magnitud 9 al 1952 que va provocar un tsunami a Alaska i Hawaii, una zona molt sísmica, com ha explicat a Catalunya Informació David Brusi, geòleg i professor de la Universitat de Girona.
Aquí conflueixen, hi ha una convergència entre dues plaques tectòniques, l'americana, que sorprenentment passa pel nord, per dalt, i la pacífica. I aquesta placa pacífica s'està desplaçant contra aquesta placa nord-americana, a raó d'uns, em sembla que són uns 80, 85, en alguns llocs 90 mil·límetres l'any.
A Gaza, almenys 6 morts i 35 ferits en nous tirotejos de l'exèrcit d'Israel en diversos centres de repartiment de menjar gestionats per una fundació dels Estats Units que no té el reconeixement de l'ONU. Cada dia hi ha morts en aquestes instal·lacions perquè Israel les considera zones de combat. La comunitat internacional intenta pressionar Israel perquè posi fi a la crisi humanitària a la franja i permeti l'accés a més ajuda pels palestins. Mentrestant, el Regne Unit, en terreny diplomàtic, ha anunciat el reconeixement de Palestina com a estat al setembre, en el marc de la pròxima assemblea General de Nacions Unides. Ho explicava el primer ministre Keir Starmer.
El Regne Unit reconeixerà l'estat palestí durant l'Assemblea de les Nacions Unides del setembre, a menys que el govern israelià faci passos substancials per posar fi a la terrible situació a Gaza, acordi un alto el foc i es comprometi amb un acord a llarg termini per recuperar el projecte de solució dels dos estats.
Discrepàncies entre les associacions fiscals sobre si el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, pendent de judici, ha de dimitir. Cristina Deixeus, presidenta de l'Associació de Fiscals, majoritària al sector i de tendència conservadora, sosté que ha de dimitir per evitar mals majors a la institució. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Això no és un atac a la seva presumpció d'innocència, el dir que dimiteixi. És precisament per defensar la imatge impecable, imparcial, neutral de la institució, de la Fiscalia.
Des de la Unió Progressista de Fiscals, de la qual és membre Ortiz, defensen que no ha comès cap delicte.
Multa de 20 milions d'euros a Telefònica per incomplir les condicions que va acceptar quan va comprar la companyia DTS, propietària de Canal Plus. L'operació es va fer el 2015 i aleshores l'operadora va assumir un seguit de compromisos que, segons la Comissió dels Mercats i la Competència, s'ha saltat en diverses ocasions. Per autoritzar aquella operació, Telefònica es va comprometre a no imposar permanència ni posar obstacles a la mobilitat dels seus clients de televisió de pagament. En canvi, segons la Comissió de la Competència, almenys entre els anys 2021 i 2023, va comercialitzar productes Movistar Fusió i Movistar amb televisió de pagament, imposant condicions de permanència i penalitzacions per baixa anticipada. I ara els esports amb en Marcos García.
Hansi Flick es pronuncia sobre la capitania del Barça. Ho fa ara que Ter Stegen s'ha operat i que estarà uns mesos de baixa i es planteja el debat de si l'alemany perdrà aquesta capitania.
No, this is always the team who decides this. This is what we...
Això sempre ho decideix l'equip. És com ho hem fet en el passat i l'equip decideix. Veurem què passa. Normalment ho fem la setmana prèvia a l'inici de la competició.
Aquesta tarda el Barça s'entrena a Seul per acabar de preparar el partit de demà contra l'equip local. Encara no jugarà Marc Bernal. També en futbol. Avui juguen partits de pretemporada al Girona i l'Espanyol. Girona a la vés a un quart de set i Wolfsburg Espanyol a Alemanya a les 7 de la tarda. A més, el Bayern de Múnich confirma el fitxatge d'un dels noms de l'estiu que havia sonat pel Barça, el davanter colombià Luis Díaz. Fins ara el Liverpool s'incorpora a l'equip bavarès. I al Mundial de Natació de Singapur, el sitgetà Luca Hoek, de només 17 anys, classificat per a les semifinals dels 100 metres lliures.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 14 al 31 de juliol a la botiga web i app.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu tenim la fórmula perfecta perquè no t'avorreixis. El llibre Crema l'APM, amb les activitats més entretingudes i surrealistes que et puguis imaginar. Crema l'APM, t'ajudarà a no cremar-te amb tanta calor. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Imagina el teu jardí perfecte. El visualitzes? Una taula gran per fer sopars a l'aire lliure, una piscina amb l'aigua cristal·lina, gespa acabada de segar i una bona barbacoa. A Bauhaus tenim de tot perquè del teu exterior en facis el teu lloc preferit. Per passar de "hi falta alguna cosa" a "ho té tot". Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu... multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Quan cuides la platja, cuides Barcelona. Plan Dresa. Ajuntament de Barcelona.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
L'estiu, el matí de Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
I 9 minuts, continuem al matí de Catalunya Ràdio. Trini Gilbert, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Al Matrini sempre parlem del que menjarem o del que veurem avui.
Avui del que veurem.
Del que veurem. Enllaça una mica amb el que hem comentat abans, de vins sense alcohol.
Ara t'escoltàvem, la Meritxell Falgueres.
Sí. I avui què veurem?
Doncs avui parlarem de bombolles. O d'escumosos, que és la paraula genèrica que ens farà quedar bé amb tots els nostres productors.
Ah, és allò de que no podem dir xampany perquè se'ns enfaden a França. És
sí,
això, no?
I que a més ho vam aprendre molt ràpidament. Sí. Trobo que som un poble molt disciplinat, que de seguida vam saber que xampany no n'havíem de dir.
Sí.
De seguida vam canviar la paraula, però jo ara et dic que ja no n'hem de dir cava, tampoc.
Tampoc, eh?
No.
Per
bueno,
què?
No, però sí.
Ah, bueno, ja ho compliquem.
Sí, començo a complicar.
Va,
el cas és que quan vulguem veure bombolles per brindar, per la vida, per celebrar el que vulguem, home, o per celebrar que hem acabat de treballar un dia de cada dia, per exemple,
s'ha de celebrar tot.
Ens hem de preguntar si volem veure cava, corpinat o Clàssic Penedès, que són les tres marques elaboradores que conviuen al Penedès actualment. Vale. Conviuen, coexisteixen. Vinga. Per tant, si en diem un genèric cava, si som malament en un restaurant, ho estem fent malament, perquè sí, cava, ens estem deixant dues altres marques.
Cava, Corpinat o Clàssic Penedès són les tres marques de la casa, diguem.
Exacte. Val. Encara hi ha elaboradors que proposen altres noms, però que no són oficials, estan lluitant per altres noms, per altres denominacions d'origen, ho hem de dir, perquè existeix, però que actualment són projectes. Els que sí que existeixen són Cava, Corpinat o Clàssic Penedès. Són els tres que s'han de fer servir.
Vinga, doncs comencem per això.
Aquí està la bona gent, la ganga, l'aquest multireincident. Aquí es prenen males decisions, això és el parlament. Treu la reta, fia un altre cop, Joan. Se toca fer un altre glob. Pels qui som i serem, si el teu cor fossin BBS, que em portin delinqüent. Aquí està la bona gent, ja en soc conscient.
Vinga, Trini, anem a posar-nos en context, va.
Mira, a mi sempre quan m'ho expliquen, que jo sóc de Vilanova, no t'ho havia dit fins ara, eh?
No, he sortit un parell de cops.
Que havia de posar la falca. Si passegeu per Sant Sadurní d'Anoia, veureu que la població és molt febril, té una vocació febril. Passes per un carrer, passes per un altre, no veuràs que no hi hagi un edifici que contingui un rètol que digui qui són, qui és aquesta marca que està treballant. A mi això m'agrada molt, perquè tenen un nom que volen explicar amb un rètol ben gran, i ara en veuràs un que diu Recaredo, en veuràs un altre que diu Gramona, en veuràs un altre que diu Cripta, en veuràs un altre que diu Jove i Camps, que diu Corpinat. Això és el primer senyal de que esteu en una població que és molt treballadora, que fa molta feina, però a partir d'aquí, d'aquests noms que veieu, n'heu de veure més. Començo. Us he esmentat Corpinat, que a més ocupa un edifici que serà un dels grans rètols que hi veureu. Corpinat vol dir cor del Penedès.
Val. Corpinat és abans, recordem-ho, Cava, Corpinat i l'altre era...
L'altre era Clàssic Penedès.
Doncs comencem per Corpinat, deies.
Exacte, perquè Cava el coneixem tots, és la marca que la denominació d'origen del 1986, vull dir, és la que tenim més assumida. Corpinat vol dir cor del Penedès i la marca va néixer el 2019. És relativament recent. Va començar amb 6 cellers que es van ascendir de la DO Cava. I a més, es van ascendir malgrat que ells no ho volien. Sempre els hi he preguntat, com a periodista seguidora d'aquests temes, els vaig preguntar el motiu pel qual es van voler ascendir. Ells sempre diuen i repeteixen que la seva idea no ho era inicialment. Ells s'hi volien mantenir, amb uns canvis que volien incorporar a la denominació d'origen, no se'n van sortir i al final de les negociacions va ser el camí a marxar-ne i canviar-ne.
D'acord.
Són marca, no són denominació d'origen. És una marca avalada per la Unió Europea i es diu d'aquest nom Corpinat, que clar, que aquí, diguem-ho, no? Perquè és una mica difícil, Corpinat.
Sí.
Sap greu, dir-ho, però dir-ne Corpinat, com a paraula...
A més amb dues enes, vull dir que...
Ens hem hagut d'acostumar tots a dir-ne aquest Corpinat, però costa. Vull dir, a mi mateixa m'ha costat i de vegades m'he de corregir. No. D'aquí el genèric escumós, D'aquí, a vegades dius el genèric escumós i has quedat...
Ja, per quedar bé amb tothom. En fi, deies que des de que es van haver-hi aquesta escissió que no volien, han fet diversos canvis, canvis com ara. O per què canvis, vaja?
Perquè tenen una normativa que ells volen complir i que els cellers als quals es volen adherir demanen que la segueixin. Hi ha moltes normes, entre les quals hi ha fer la verema a mà. No hi poden entrar màquines en les seves vinyes. Hi ha moltes altres normes, però aquesta és per mi és la més essencial, que marca molt la diferència entre la DO i l'altra marca, el Clàssic Penedès. Una altra norma recent que han creat és que a partir del 2034 no es podrà fer servir ni la Pinot Noir ni el Chardonnay, dues varietats que el Penedès hi són i que estan plantades. Ells marquen que no es podrà fer servir per a... Hi ha moltes més, per exemple, que tots els vins amb què elaboren han de ser el mateix celler, s'han d'estar a fer... Tenen unes normes que s'han de
molt
complir
estrictes,
i que en el 2019, quan es va crear amb 6 cellers, però que han anat fent un camí molt sòlid durant tots aquests anys. Som al 2025 i han anat creixent. Però deixa'm que abans parli del Clàssic Penedès.
De la tercera categoria.
De la tercera categoria, i després parlem d'aquest creixement que ha fet al Corpinat. El Clàssic Penedès és l'altra marca que coexisteix, el Penedès, també marca elaboradora d'escumosos. Es va crear el 2013 i engloba uns 18 cellers. Jo te'ls he apuntat, 18 cellers en total, que dels quals t'he apuntat noms, com per exemple l'Albeti Noia, Ad Roca, Can Mur, Corral del Molí, celler Garapissó, Puig Romeu, bueno, són fins a 18 cellers que tenen una altra normativa. Aquests sí que varem anar a màquina. El cas és que coexisteixen també el Penedès. El Penedès és un territori molt bonic, amb tres marques.
Hi ha diferències entre Corpinat i Clàssic Penedès?
Sí, n'hi ha, perquè Corpinat i Clàssic Penedès accepta varietats experimentals, com per exemple la Forcada, per exemple, que l'ha provat, varietats de raïm que Corpinat no accepta. Mm. El tema de la verema a màquina, per exemple, ells la fan, a Clàssic Penedès, a Corpinat no. Hi ha diverses... I són esculls que jo sé i soc, me n'ha explicat que hi ha hagut negociacions o parlar o han quedat per parlar Clàssic Penedès i Corpinat per a veure si aquests esculls es podien saltar. Estan en negociacions, però de moment els esculls no els han saltat.
No s'han saltat, perquè llavors hi ha uns que fan unes normes i unes altres.
Exacte,
no?
I per a cadascú aquelles normes són molt importants per aconseguir la qualitat que es vol, perquè al final, al cap i a la fi, totes aquestes normes el que ens porta és a un camí molt important, que és la qualitat que es vol per a aquelles comús. I cadascú considera que ha de passar per uns camins i d'altres consideren per uns altres. El cas, Freddy, per mi, i això és una, com a periodista de gastronomia, el tema dels escumosos actualment a Catalunya és un dels més importants i més efervescents. És a dir, constantment hi ha notícies.
Molt ben trobat, això d'efervescents.
Sí,
molt ben trobat.
És que a veure, és sí, el que sí, toca sí, amb les bombolles.
Sí, sí,
però periodísticament és el tema més potent, que constantment hi ha notícies, i que d'aquí que som el juliol fins a final d'any n'hi haurà moltes més.
Parlem una mica dels cellers, no? De cada marca, de cada categoria aquesta que deies, no? Una mica?
Sí, parlem-ne. I amb quin que vols? Cava?
El que tu, no, digues tu, això. Mira, tu és la que en saps.
Vull dir ens hem saltat el cava i jo crec que ara ho hauríem de reprendre, perquè jo l'he donat per entès, perquè és el que ens ha acompanyat durant més anys, des que érem petits. Al cava hi ha tres grans marques elaboradores, que són Freixenet, Codorniu, Jaume Serra. Són aquestes tres marques que són molt conegudes internacionalment i que també hem crescut amb elles, sobretot amb, segur que recordem les campanyes d'anuncis que feien per Nadal, que va ser una manera de difondre. Tenen una manera de treballar, actualment en capital, en fons inversor estranger, que no pertany al Penedès. Això seria la Deo Cava, que dintre de la Deo Cava hi ha molts més cellers, perquè ara estava pensant en Altalella, per exemple, que és un dels grans cellers a la Deo Cava de molta qualitat, amb una família molt bona, que és la Pujol Busquets. Després, el Clàssic Penedès, t'he comentat, hi ha un celler que potser és capdavanter dintre del Clàssic Penedès, que és l'Albet i Nolla, que estan situats a Sant Pau d'Ordal, a Subirats, que són un dels que més ha apostat per aquesta marca, per Clàssic Penedès. I jo ara ens centraré en el Corpinat.
Doncs va, anem al Corpinat.
Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empenyi que em mal, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne on d'anar.
Perquè tenim alguna novetat, literalment, d'avui, eh?
Doncs sí, Freddy.
Això està
crec
molt bé.
Que tenim la gran notícia del dia, sí. La gran notícia, fins i tot, jo m'atreveixo a dir-te, de l'estiu. Que és que des d'avui mateix hi ha un celler molt important que pertanyia a la Deo Cava i que des d'avui ja forma part de Corpinat.
Caram, i és?
Quin és?
Cripta.
És el celler Cripta.
Sí, i avui ens acompanyen a la Gemma Torelló, del celler Cripta. Com estàs, Gemma?
Hola, molt bé.
I el Pere Llopart, que és el president de la marca Corpinat. És
bon
a dir,
dia.
Ara mateix esteu sou família.
Ara mateix som família.
Els hem assegut junts, justament per aquest motiu.
Sí. I avui com ha anat això? Perquè justament avui, és a dir, avui estem donant una primícia.
Sí, justament avui, el 30 de juliol, que ens semblava una bona data, perquè és... És, de fet, a les portes de la brema. Per tant, ara decidíem de fer el canvi, teníem que engegar la brema amb Corpinat, era el propi.
I què implica, aquest canvi?
Implica compromís, implica anar sumant, anar fent la marca col·lectiva cada vegada més forta, més convençuda dels seus objectius, que són bàsicament dos, és fer territori, és donar força al territori, donar valor al territori, i la segona, que és fer qualitat, sobretot fer qualitat, i tots els elaborats nostres enfocar-los en aquestes dues premisses, territori i qualitat.
I Gemma, per què passar del cava al Corpinat?
Mira, perquè, a veure, nosaltres estem fent ara amb Corpinat el mateix que hem anat fent fins ara, el que passa que dins el cava quedes un grup més reduït i més diluït, i sobretot pel tema, el que deia el Pere, de l'origen, que marca molt, i un tema de tradició. Nosaltres de sempre hem treballat varietats autòctones i prou, hem fet la collita manual... És un tema que són moltes petites coses, el que en dèiem per fer un gran espumós, no és només una cosa, són moltes, és com el collita màquina. Hi ha coses que s'entenen fàcil, no és el mateix una màquina que passi que una persona que ho va collint gotim a gotim. Per tant, són un cúmul de coses que al final et fa que tens uns espumosos amb llargues criances, amb molt bona qualitat, i et fa el conjunt. Nosaltres som sempre... Hem sigut el conjunt. De fet, el meu pare va ser un gran impulsor del cava, per tant, hem fet una trajectòria amb el cava, i al cava li devem tot. Però arriba un punt que nosaltres ens identifiquem amb tots els valors Corpinat. I, per tant, hi ha un grup que fa exactament els valors que nosaltres defensem i treballem, i amb el que creiem que en aquest moment... Bueno, és un canvi també generacional, hi ha la tercera generació que també ens empeny i ens diu, bueno... És un... Jo crec que és una barreja de tradició, origen i modernitat al mateix temps.
Mm. Quan parlem de varietats tradicionals, Gemma, diguem-ho, vull dir, quines són les varietats per les quals aposta Corpinat i que estan molt marcades? Quines són?
M'acabeu de xerrar la parellada. Un, dos, tres.
És la base. Oi? És la base. Sí. És la base de les varietats que s'han cultivat històricament per fer escumoses en la nostra zona. I també en prem altres varietats, però principalment són aquestes tres.
I que, a més, amb el clima actual que tenim, s'han demostrat que són les varietats que estan ben arrelades, perquè ara les diem i són molt fàcils, tots les coneixem, però al Penedès n'hi ha moltes més, i durant molta època hem estat molt influïts per França i s'han cultivat moltes altres. No? Vull dir, la climatologia, sí, sí. El canvi actual ens ha demostrat que aquest és el
que
camí
és el
també.
Que hi havia.
Sí,
no? Sí, la gent a vegades diu, varietats, per què us importa tant? Perquè es tracta de fer un escumós no molt bo, que també, però singular i diferent.
Yeah.
Perquè per fer un bon espumós amb totes les varietats que hi ha al món ho fa molta gent. Ho fan a Califòrnia, ho fan a Sud-àfrica, ho fan a molts llocs. Ho fan a la Xampanya, ho fan fora de la Xampanya. Per tant, aquí tenim unes varietats que són úniques, i per què els escumosos de Corpinat poden tenir una singularitat diferent? Per això, entre altres coses, per això també. I la varietat et dona que no ets només un escumós de gran qualitat, que també, que se suposa, però que és diferent i que és inimitable. I això és el que dona valor, al final, a un conjunt de cases
ens
i el que dona valor al territori.
És una identitat, sí, sí.
Que és el que anava a demanar jo, és a dir, Pere, és a dir, abans ho ens ha explicat a Triné, la diferència entre vosaltres i el cava, en aquest cas, que segurament és la marca més coneguda, és això, és buscar un segell de marca diferent en el procés, sobretot, no? I una sèrie de normes, diguem-ne, que per vosaltres són rellevants.
Correcte, sí, sí, és crear un reglament molt estricte amb aquest enfoc qualitatiu, sobretot, i de defensa del territori i de donar valor i valor afegit al territori, que és molt important, que l'hem de defensar entre tots.
I per tant, us pregunto una cosa, és que ara la Trini parlava del temps. És veritat que, com que amb l'escalfament climàtic cada cop fa més calor, i un dia vam explicar aquí al programa que cada cop hi ha més cellers francesos que busquen vinyes al Regne Unit, perquè, no? Que ja, això ens,
sí,
ens ho diuen,
se n'estan fent,
ens ho diuen fa uns anys, haguéssim dit, però què dius, no? Però que amb l'escalfament climàtic allà fa la temperatura que fa 20 anys feia França, diguem-ne. Això està passant, diguem-ne, que us està complicant una mica el canvi climàtic?
És un repte, que l'hem d'afrontar. Estem veient que aquestes varietats tradicionals estan molt ben adaptades al nostre clima i estan adaptades a aquests canvis que van venint. Però, bueno, tenim aquest repte de que hem de fer coses, hem de buscar solucions i maneres de contrarrestar aquests efectes.
Jo tinc una pregunta pràctica, Gemma.
Sí.
Has notificat a la Déu Cava que te'n vas?
Aquest
perquè,
dematí.
Clar, estem aquí.
Aquest dematí. Aquí. A veure, t'he de dir una cosa. Nosaltres, amb el president de la Déu Cava, per exemple, amb en Xavier Pagès, hem tingut una relació sempre cordialíssima. És una persona que, a més, m'estimo molt i aprecio molt. Per tant, sap greu deixar un camí. Igual que amb ells, quan al seu moment, quan van constituir Corpinat i després te'n vas, sap greu, però els camins són això. Jo dic que no és un divorci, és una separació amistosa permanent.
Dir, no, és perquè, una separació.
Perquè nosaltres ens hem estimat molt i de cop i volta no et deixes d'estimar. No? Però el camí nostre nostre està molt més implicat i defensat avui en dia. Ara, pensant en Corpinat, que em cal.
Pensava que no vas a dir allò, no va ser... Com era allò quan es... Cese temporal de la convivència? No va ser allò quan, es va separar la infanta de l'Urdangarín? Van dir això, cese temporal de la convivència.
Bueno, en aquest cas em sembla que no serà temporal.
No, jo he dit permanent, però més que...
Hem canviat l'adjectiu. És a dir, tu has notificat, tu t'has llevat aquest matí, has notificat a la Déu Cava.
Ha anat l'Àlex, pobret. Jo tinc
la
part
germà.
Més bona, que és de venir aquí, i ell, pobre, tinc la part d'anar al Consell Regulador. Però
Cripta, bueno. Cripta és un celler d'un volum important d'ampolles, ho hem de posar en context. Vull dir,
quantes... Nosaltres som un celler molt jove, perquè pensa que el meu pare va començar a fer cava aleshores, però venia de Sastres i Músics, no teníem cap tradició, ni teníem res, ni vinyes, ni caves, ni res. Per tant, som segona generació, el meu germà i jo, i després ja venen ara els nostres fills. Però som un celler, sí que és veritat que tenim, nosaltres fem mig milió d'ampolles, estem a 30 països, o sigui que han fet un camí
mig milió d'ampolles, alerta, Freddy, sí, que ja ho diu de manera ràpida, però jo crec que és una dada important. I una pregunta, deixeu-me que us la pregunti, Freddy, que jo, és el meu dubte. A vosaltres, si us escapa el nom cava, quan dieu, posa'm un cava,
ho dieu,
tu, mira, tu tens excusa avui, Gemma, que ets d'avui que t'incorpores, però, Pere, tu dius posa'm un Corpinat?
Francament, sí, a vegades sí. És veritat que a vegades se'ns escapa la paraula cava i no passa res. Vull dir que, al final, nosaltres estem elaborant els Corpinats en unes caves, perquè al final la paraula cava ve del lloc on elaborem, no?, els nostres escumosos. I sí que s'escapi cava, no passa res, tampoc.
A banda del procés que comentaves, pel que fa al... Igual pregunto un disbarat, però pel que fa al gust, és a dir, entre un de la Déu cava i un Corpinat, noteu la diferència? Sabeu notar la diferència?
I les diferències hi són... És a dir, quan arribes a un nivell de qualitat, les diferències sempre són, es minimitzen molt, i està clar que hi són. Més que res, sobretot és per les apostes que fem dins de Corpinat amb criances llargues, amb vinificar-ho tot als nostres cellers, tot és vinificat a les nostres propietats, és a dir, tots els vins que elaborem hem entrat al raïm, l'hem prensat amb nosaltres i l'hem vinificat a casa nostra. Tot això fa que cuidis molt més l'origen d'aquests raïms i com es tracten aquests raïms, com es prensen i com es vinifiquen. Les diferències no són molt notòries, però està clar. Són petites, petits punts que van sumant i està clar que hi ha una certa diferència.
I vosaltres, Gemma, el fet de passar d'un equip a l'altre, diguem-ne, us implica canviar la manera de fer o senzillament la manera de fer que teníeu encaixa més amb el nou equip, diguem-ne?
No, és que encaixa, perquè més per entrar a Corpinat has de passar unes auditories que són de 2 anys. Per tant, nosaltres fem el mateix al juny, fèiem el mateix que el farem al setembre. Perquè no és fàcil, vull dir, són tota una sèrie de normes que s'han de complir i, per tant, això ja ho portem treballant fa 2 anys.
És que si no haguéssiu pogut entrar.
Exacte. Llavors, és un tema també lent, perquè pensa que el tema d'espumosos, el tema de cava, el tema de Corpinat, és un tema lent de generació, perquè requereix molts anys, requereix molta inversió, són llargues criances. No és el mateix, amb tot el carinyo de la gent del vi, però el vi és més ràpid, és més treballable, ara en botes, ara en botelles, ara no, els espumosos, sobretot amb aquest mètode tradicional, és molt lent i vol dir que requereixes quasi que una generació per tenir el cercle complet, de poder-te vinificar tu, de poder tenir tot el raïm, de poder tenir-ho tot collit a mà. Per tant, jo penso que hi ha molta gent que està en aquesta fase d'anar per aquí.
A mi m'agrada també remarcar una qüestió molt important, que és aquesta reivindicació del territori. Corpinat reivindica el Penedès com a elaboradora d'escumosos, que és una de les grans diferències amb la Déu Cava, perquè potser podríem trobar el mètode tradicional, també l'aplica l'altre, evidentment. Hi ha una norma que el Pere ha explicat, que és que en Corpinat el mateix celler ha de fer el vi base. Això és molt important. El mateix celler l'ha d'haver fet el vi base amb el qual es farà després la fermentació, cosa que en els altres cellers no. Vull dir, quan vosaltres poseu aquesta norma que s'ha de fer la vi base, és que existeixen cellers que no se la fan la vi base.
I obligatòria per tots els vins.
Clar, però sobretot és aquesta reivindicació del Penedès com un territori, com un jardí verd, a mi sempre m'agrada dir-ho, com un gran jardí verd que tenim molt a prop de Barcelona i que és una sort que tinguem perquè, ostres, és que és un territori gran elaborador d'escumosos de molta qualitat i que riu tant de la Xampanya, que no cal que n'hi anem. Que tenim els millors escumosos a casa nostra.
Que els tenim molt bons, segur.
I a més ve de preu, perdona, perquè pots accedir a un escumós molt bo a un preu molt diferent de la xampanya.
Doncs escolta, Gemma Torelló, que vagi molt bé amb aquesta nova aventura. O la continuació de l'aventura amb, amb una altra samarreta.
Jo crec que és, és el mateix camí amb una altra...
Ui, però la d'etiquetes que haureu de canviar ara,
això
no?
Això és veritat, quina feinada, no?
No, tampoc tant. No, ja el tenim estudiat. No.
Gemma, moltíssimes gràcies. I Pere Llopart, el president de la marca Corpinat, també que vagi molt bé amb aquest nou fitxatge.
Molt orgullosos d'anar sumant.
Trini, gràcies a tu també, la setmana que ve
ens
tornem.
Ens veiem dimecres.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Per la màgia del moment. Per la sort de coincidir. Pel batec de la ciutat. Per les coses que et fan lliure. Per l'amor dels teus. Deixa't portar pel tram. De manera còmoda, ràpida i segura.
A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
He de trobar un marit i apartar-me de tot.
Et quedaria si et casessis amb en Mac.
Mai em casaria amb qualsevol per obligació.
Crec que potser conec l'home ideal.
És blanc o negre. M'estimes prou per passar la teva vida amb mi?
Es passen el dia tirant-se els plats pel cap.
No jugui amb mi. Jo ja he esperat prou.
Sempre he pensat que aquesta família podria estar a prop del llibertinatge.
Downton Abbey. Cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, els Darrel.
M'encanten els caps de setmana. Podem estar més estona tots junts.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor, fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pegue un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta.
Si està bé el cotxe, amb l'aire condicionat posat i l'aplicació de Catalunya Ràdio sonant.
L'app mòbil de Catalunya Ràdio també es pot escoltar mentre viatges per carretera. Des de la consola del teu vehicle, pots accedir als teus podcasts preferits. A programes emesos i als directes de les nostres emissores.
Deixa't acompanyar per la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Després de dinar
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és A la Gandula, del Poni Pisador i Joan Garriga.
Fa bon temps i passaré a la Gandula.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAF.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bernat Adéu, com estàs? Bon dia.
Costa parlar, eh?
Home, és que això sona molt bé, això, eh? Amb el Bernat, un cop per setmana parlem a l'espai que anem anomenat... Això no és clàssica, perquè sabeu que el Bernat té com a missió a la vida, una d'elles.
Espero que possible.
Que deixem de dir-ne música clàssica a tot, diguem-ne. I avui, guitarra.
És una secció molt masturbatòria avui perquè parlo del meu instrument. Sé que aquesta frase pot ser treta de context molt fàcilment.
Home, sobretot després de dir masturbatòria, no pot?
Dir instrument. Que... Exacte, instrument. Sí. Però tu ja saps que m'agrada a mi que se'm tregui de context. No tinc cap problema.
Ja, així.
A veure, parlaré de la guitarra. I a més, avui serà una secció no només de música meravellosa i un instrument meravellós, sinó que faré uns quants mítings, ja t'aviso.
Ah, sí?
Avui
a diferència d'altres que no em fas mai.
Sí, però avui vinc especialment guerrer. Vinga, sempre hi ha un míting i avui potser n'hi ha 3 o 4, no? Avui parlo del meu instrument. I per què t'he posat aquesta cançó? Aquesta cançó, aquesta peça, per dir-ho més adequadament, és una peça que es diu Un sueño en la floresta, d'un compositor paraguaià que es diu Agustín Barrios, compositor i intèrpret, que és una cosa que passa molt sovint amb la guitarra, que els mateixos intèrprets després s'establien com a compositors. I moltes vegades, en moltes entrevistes, els músics li fan aquella pregunta tan poc original des quan va decidir vostè ser músic, no? Sí. Que és una pregunta absurda, però que la farem fins que morim, no? Sí, perquè realment, a vegades hi ha un moment de revelació. Pues jo em vaig fer músic per culpa d'aquesta música.
Ah, sí? D'aquesta peça?
D'aquesta peça, perquè fa molts anys, en un concert al Casal del Metge, quan abans es feien concerts de guitarra a Barcelona, i aquest serà un dels mítings que faré...
No sé per què m'ho temia.
Ja aviso, vaig sentir un guitarrista esplèndid, encara en actiu, tot i que ara fa més de pedagog que de guitarrista, perquè té 72 anys, en David Russell, un guitarrista escocès, però amb lligams a la nostra terra, perquè va viure bastant de temps a Menorca, si no recordo malament. I vaig escoltar aquesta peça meravellosa, amb aquest trèmolo tan bonic, aquesta melodia meravellosa, perquè Agustín Barrios era un gran melodista, i el Casal del Metge, me'n recordo, no me'n recordo quants anys, perquè ara ja comença a ser allò de... Ara fa 20 anys que tinc 20 anys, saps? Doncs és una mica això.
Comença a barrejar.
I el David, que era un instrumentista, a part un músic extraordinari, doncs vaig escoltar això i vaig dir, hòstia, jo vull fer el que fa aquest tio. I vaig anar corrent al meu profe, li vaig dir, jo vull tocar això, i ballar. I el meu profe va fer una decisió molt correcta, que
però
és dir-me...
Ja feies guitarra,
però tu ja saps que comences a tocar una cosa i vés a saber què acabes tocant.
La vall del Riu Vermell, tot allò.
I el meu profe va fer una cosa molt interessant, que és dir-me, no, això no ho tocaràs mai.
Yeah.
I jo vaig dir que no. Adelante.
I ho va fer expressament per picar-te?
Evidentment, que és el que s'ha de fer, és el que fan els bons pedagogs.
Anava a dir, això és molt bon professor.
És el que fan els bons pedagogs. Llavors avui parlarem de la guitarra, que és un instrument també molt estiuenc, molt popular.
I tant.
Aquests dies hi ha molts concerts de música popular. També ens serveix per allò de limitar aquelles fronteres absurdes entre la música popular i la no popular, la clàssica, que diríem, no?
Sí, senyor.
Que no hauríem de dir, perquè molts de nosaltres vam començar a tocar la guitarra quan vam veure un senyor estupendo en un concert rodejat de... Per què no dir-ho? De senyores.
De senyores.
Veient-lo tocar i van dir nosaltres...
Jo vull ser aquest.
És allò que diu aquell ésser que a Catalunya coneixem com el Bruce, com si fos de Riudellots de la Selva. It's not the how good you play, it's how good you look play.
Pues, ai, no això, la sabia, aquesta m'agrada molt.
Això està molt bé.
Sí. No és el bé que toca, sinó és el bé que sembla.
M'encanta. Tots els guitarristes som una mica impostors, cal dir-ho. Llavors farem una mica de genealogia i història de la guitarra i escoltarem algunes coses poc conegudes i algunes molt conegudes.
Vinga.
La guitarra, veure la genealogia de la guitarra és molt difícil, perquè hi ha imatges de guitarres. Moltes vegades, quan fas musicologia, com que no tens discos, has de veure que hi ha els quadres, que hi ha les il·lustracions, que hi ha les escultures. Llavors tenim escultures d'instruments que semblen la guitarra, des de l'època persa fins als grecs, que tenien algun tipus de cítares. Però la guitarra no es comença a autonomitzar, com més enllà d'un... Perquè sempre veiem les imatges, penseu en els quadres de Bruegel, per exemple, de Rubens, que sempre hi ha un llaüt, però són instruments bàsicament d'acompanyament, no? La guitarra es comença a independitzar com a instrument de concert i no d'acompanyament, és a dir, acompanyament sobretot de veu, com ho és ara, perquè bàsicament la gent que toca acostuma a cantar, cap al segle XV-XVI, i a través de dues famílies d'instruments. Una de les famílies és aquest instrument que escoltarem, que és un instrument que, a més, ens permetrà parlar d'un instrumentista català, que és la vihuela. Aquest és un fragment d'una cançó preciosa que es diu Canción del Emperador, d'un compositor de Granada que es diu Luis de Narváez, un dels primers teòrics, no només, intèrprets de la vihuela. Una música molt senzilla, però molt bonica.
Perdó, l'instrument és vihuela, es diu?
La vihuela.
Vihuela.
O, com es coneixia en català, la vihuela de mà, per diferenciar-ho de la vihuela de roda o de la vihuela d'arc, que era més semblant a un violí, no? I l'escoltem interpretada per un dels grans guitarristes històrics del nostre país, que és en Xavier Díaz Latorre, un professor, un expert extraordinari, una autoritat mundial d'aquest instrument, tant de la guitarra de la vihuela, de la guitarra renaixentista, la guitarra barroca, també tocant la guitarra romàntica, després el sentirem amb una peça romàntica. Sentiu una sonoritat molt especial, perquè la vihuela encara té cordes de tripa, és a dir, les cordes que es feien amb les tripes d'animals, que s'alcalinitzaven perquè fossin més dures, s'estiraven i s'alcalinitzaven perquè fossin més dures, i tenen aquest so tan, tan curiós, no? Cal dir que això és música del Renaixement, i aquest és un dels nou primers mítings, però primeres declaracions. Moltes vegades sentim música del Renaixement en pel·lícules medievals.
Això és totalment cert.
I això és com si veiéssim en una, diguéssim, a Mad Men, veiéssim de sobte un Macintosh. Per tant, cineastes, quan poseu música a les pel·lícules, sí. Sigueu una mica curosos, perquè molta gent ha hagut pensar, això em sona medieval,
sí,
o a trobadors.
Sí.
No. Han passat 3 segles. Els segles passen, també, eh? Passen i pesen, diguéssim.
És que tens tota la... Amb això tens... El primer míting tens tota la raó.
Sí, a vegades ven a pel·lícules, això, medievals, veus orquestes de 121.
Romeu i Julieta, aquestes coses.
Tio, però no hi havia orquestes. Ja els hagués agradat als Reis tenir orquestes de 200 pavos, no? Que toquessin Wagner, no era el cas, no? Aquesta és una de les famílies, que sobretot és una família que es proclama sobretot a Itàlia i a la Península Ibèrica, i després hi ha un altre instrument que es desenvolupa una mica més, que és el llaüt, el llaüt i la família d'instruments del llaüt, que sona així. Una mica més penetrant, una mica més agut que els que dèiem abans, perquè el llaüt és un instrument amb les cordes més allargades.
Però el llaüt... Encara... Perdó, ara no et vull fer pipar, Però el llaüt no és medieval, tampoc? Perquè el llaüt sí que s'associa als trobadors.
Sí que hi ha prellaüts. El llaüt és un instrument que té una família molt gran. Hi ha la tiorba, que després la sentirem, que és un llaüt una mica encara més gran. Clar, els instruments, i això sempre ha passat amb la guitarra, tenen una projecció sonora molt escassa. Per això sempre ha estat un instrument molt popular, perquè era portable, perquè es podia portar i perquè servia per acompanyar. Llavors, els trobadors per què portaven algun instrument semblant com una cítara? Perquè el podien portar carregant. Tu no pots carregar un violoncel o carregar un contrabaix, és una mica més fotut, però carregar una guitarra sembla una mica més.
Per tant, els trobadors no portaven llaüt, portaven una mena de... un precursor.
Un dels precursors del llaüt. Clar, aquest dia és un instrument molt més complex. Estem escoltant una suite de Bach, la suite en do menor, interpretada per un llaütista que és noruec, el Rolf Lisle, però que té molta relació amb casa nostra, perquè, igual com el Xavier, que sentíem abans, ha tocat molt amb el Jordi Savall, que ha estat un dels grans apologetes de la música d'aquest període. També en deriva un instrument com la tiorba, encara amb una mica més de presència sonora, que també escoltarem amb un intèrpret de casa. Que ens estiguin escoltant hauran reconegut una melodia de Händel molt famosa, d'una de les moltes òperes de Händel, la Ombre mai fiu. Ombre mai fu, perdó. Tant la tiorba com el llaüt i la família d'instruments del llaüt, això estic resumint molts segles de música, no? Bàsicament servien, com et deia, per acompanyar, per fer de baix continu a les òperes, és a dir, aquells instruments que sentim durant els recitatius, quan els cantants no fan les àries, és a dir, quan estan explicant aquella situació existencial que hi ha prèviament a l'àrea, no? Tota l'orquestra sentim només un ripieno, que es deien els italians harmònic.
És la música, la base de música, la base musical que hi ha mentre xerren, diguem.
Exactament, mentre fan allò que els alemanys en diuen Sprachgesang, que vol dir cantar parlant, que és una mica el recitatiu, no? Amb un nivell melòdic molt menor, però que bàsicament és un pas narratiu que precedeix l'àrea, no? Llavors, bàsicament eren instruments d'acompanyament que en repertoris com aquest comencen a evolucionar i a formar un repertori propi, no? I escoltem tocar la Tia Urbana, aquesta excel·lent versió de Händel, en Josep Maria Martí Duran, que també és un músic de casa, no? I aquest és el primer míting del dia, no? Hem escoltat el Rolf Lisdevang, que és un llautista meravellós, el Xavier Díaz La Torre, el Josep Maria Martí Duran, i podem dir que les seves especialitats són alguns dels millors músics del món. Si aquests senyors fossin francesos, si aquests senyors fossin anglesos, serien coneguts, serien programats. Sí que és cert que tots ells han passat. Ara els directors d'auditori se m'enfadaran, perquè em diran, sí que han passat per aquí, sí que han passat. Sí, però la seva projecció social no és la dels països del primer món.
La social, eh?
La social... A nivell d'acceptació, sí, a nivell que algú sàpiga que li soni, no? Que aquesta gent doncs, fa una cosa a primer nivell mundial, que viuen a pocs carrers de nosaltres i que s'han de guanyar la vida a fora. Doncs bé, això no pot ser. No pot ser. Perquè de la mateixa manera que ens enfadem quan hi ha científics que han d'anar-se'n a l'MIT, que és fantàstic, eh? Jo estic molt a favor de que la gent viatja, però que s'han d'anar a guanyar la vida fora, doncs això és impresentable, no? Moltes vegades diuen, home, no hi ha recursos perquè aquesta gent toqui a casa nostra. Bé, ahir al Liceu es va fer West Side Story amb un cast meravellós de gent que va venir a cantar, algun d'ells cobrant xifres de 5 zeros, diguéssim, no? I, per exemple, la Sondra Rodvanovsky, que és una soprano excel·lent, americana, molt a favor de que vingui, doncs va venir i per cantar dues cançonetes es van portar uns diners que tu i jo no hi veurem, no els veurem en uns quants anys, no? Llavors, molt a favor de que la gent es faci rica sempre, que som liberals, però aquí tenim coses que són, insisteixo, de primer nivell mundial i no pot ser que se'ns passin per alt. I amb repertori renaixentista i repertori barroc tenim gent collonuda. Això que fa el Josep Maria són discos que els toca per tot arreu i la gent es queda meravellada, no? I són músics que hauríem de veure
actua,
més.
Actua més a fora que aquí.
I tant, molt més. Molt més. A Men Sembles potser que actuen més aquí, sobretot perquè Jordi Savall porta molts músics de casa i això li hem d'agrair, no? Però a vegades dius, hosti, aquesta gent haurien de ser, no els nostres, la mínima, mals, perquè jo tampoc vull que hi hagi... Tampoc pretenc que toquin al Palau Sant Jordi, entenc-me, no?
No, però és això, no?
Però sí que és cert que dius, hosti, hi ha una disparitat molt gran entre el talent que produïm i com aquesta música, que a més hem produït nosaltres amb els nostres impostos, perquè són gent que han estudiat aquí,
formats aquí.
I després han de marxar, vull dir, que no té cap mena de sentit, no? Això, com us deia, és el repertori, per dir-ho així, primigeni. De la guitarra que després es desenvolupa amb allò que coneixem els guitarristes com la guitarra moderna, que ja comença a importar els tons i sobretot les estructures melòdiques de la modernitat i del classicisme, sobretot de Mozart i de Beethoven. I això és especialment vàlid per un compositor de casa, també, que es deia Ferran Sor. Música que ens sona molt més ballable, molt més galant, com dèiem la setmana passada, no?
Sí, molt
més operística, també. Ferran Sor va ser un gran compositor d'òperes, de ballet, va ser estimadíssim a París, a Rússia, va ser un dels compositors més importants del món.
I aquí ve
el segon míting del dia. On va néixer, no ho diries mai, Ferran Sor, que sempre, curiosament, nosaltres als manuals de guitarra ens sortia com Fernando Sor.
Ja.
Pues Fernando, no. I en patinet, perquè és un senyor que va néixer a Barcelona.
Sí.
Com un compositor després, que escoltarem, que va néixer a Castelló, que era Francesc Tàrrega.
Ferran
Sor. Com un compositor que va néixer a Camprodon, que es deia Isaac Albéniz. Algun dels millors compositors del món. Sentim aquests compositors al nostre repertori quotidià? La resposta, com et pots imaginar, és nein.
No.
I tu dius, com pot ser això?
Yeah.
És incomprensible. És a dir, tenim un patrimoni que si ho tinguessin els francesos, els alemanys, els anglesos, estarien fotent-nos aquest repertori fins la sopa i nosaltres de tant en tant hem d'escoltar un tros d'un ballet de Sor, un tros d'una sinfonia, un tros d'una òpera. Tenim un instrument que, diguéssim, es va formar a Catalunya i que hem tingut extraordinaris, com veieu, instrumentistes aquí. Ara estàvem tornant a escoltar en Xavier Díaz La Torre, no? Aquesta música és nostra. Però clar, perquè sigui del món, si no la defensem nosaltres, que el món no vindrà a buscar-nos sempre.
Però tu per què creus que és?
per una malaltia nacional que és l'autoodi i per una altra malaltia nacional que és confondre el nacionalisme amb el patriotisme. Jo sóc molt patriota, poc nacionalista. Llavors, això és que tenim petroli. És una música que tenim als arxius, tenim els musicòlegs, tenim els intèrprets, tenim els auditoris, perquè d'auditoris en tenim més que ningú al món. De totxo guanyem.
Sí, això sí.
Però aquesta música no la fem. I això val pel següent compositor que escoltarem, ja més inserit en la guitarra de tipus romàntica. Una guitarra que aquí veu més de Mozart i Beethoven i després la guitarra comença a veure més de Chopin i dels compositors romàntics. I a més també em servirà per fer un altre míting. No te n'estalviaràs. Guitarristes del país estan movent els dits.
Sí, no?
Estic segur perquè és...
I té un punt en comú una mica amb la primera que has posat, no? Aquest
trèmolo, és la mateixa tècnica.
Jo anava a dir un riff, no sé si està ben dit, diguem-ne.
Però... No, perquè el riff seria una sola veu. Aquí el que fa la guitarra, que és molt interessant, és amb el dit polze, és una tècnica que consisteix amb el dit polze, tu toques el baix, pum, pam, pim, pam, pim, pam.
Sí.
I amb el dit anular, mig índex, ara ho estic ensenyant, és molt poc radiofònic,
però només
em veus tu.
Jo t'ho agraeixo.
Es tracta de tocar molt ràpid per fer el so d'una mandolina. Saps com les mandolines que tenen aquella pinça i fan molt ràpid? Doncs si tu fas això molt ràpid, la guitarra, que és bàsicament un instrument que té poca continuïtat, té aquesta il·lusió de melodia. Què és aquesta melodia? Doncs una de les peces més conegudes del repertori de guitarra, que és no de Francisco, sinó Francesc Tàrrega, el Recuerdos de l'Alhambra, que és una peça que hem tocat tots els guitarristes. Perquè et deia que aquí faré un míting. Perquè, hòstia, quan ens pregunten quin és el millor músic del món, nosaltres sempre diem, quan som honestos i portem potser algun gin tònic de més, diem... Sí. El millor músic del món és el nostre profe. I aquest és el meu profe de guitarra.
El
Manel González, que si m'estàs escoltant, li envio un petó molt fort. Per què t'he dit que farem un míting? Perquè a part dels nostres intèrprets, dels nostres guitarristes, excel·lent com és el Manel, com tants altres guitarristes que hem tingut aquí, com l'Àlex Garrobé, com el Fernando García, que n'hem tingut moltíssim, com el Xavier Coll, que és un guitarrista fantàstic, hem de cuidar molt els profes de música. Perquè jo, quan em diuen qui és el millor músic del món, jo sempre dic els profes de música. Perquè clar,
que bo.
Tocar la Filarmònica de Berlín està molt bé. Tocar un quartet de Mozart és una cosa molt difícil. Però hi ha el senyor que agafa un nen de 6 anys que no sap el que és un do o un re i li explica què és una tonalitat, què és una escala, que el posa per primera vegada en una guitarra, o que té un alumne, que té una classe de 30 persones i els hi fa cantar a l'unisó.
Sí. Oi, els hi fa descobrir la música.
Els hi fa descobrir la música, que és el que a mi em va fer el meu mestre. No? Això és petroli. Per tant, aquesta gent és que els hem de, no és que els haguem de fer massatges, és que els hem d'abraçar, els hem de pagar bé, els hem de cuidar, perquè són un patrimoni. Algú que et descobreix la música, com a mi, amb la guitarra, em va descobrir tot aquest repertori que us estic compartint avui, el Manel, és un tresor. És un tresor del país. Per tant, cuideu els profes. No feu allò d'hòstia... Ara, què farà el nen aquesta tarda? Pues mira, que faci música. Col·locar el nen amb aquest senyor. Aquest senyor, que li donarem? Pues mira, 4 durets, perquè, clar, com que és músic, pues mira, 20 euros ja n'hi haurà prou. Els mestres i els mestres de música són un dels nostres grans patrimonis i tenim excel·lents professors de música. Però els donem per descomptat. Allò que diuen els anglesos, oh, take for granted.
For granted.
Pues això té el seu perill, no? Guitarra romàntica, com us deia, Tàrrega és un dels grans compositors del romanticisme guitarrístic, també ho és el que us deia abans, a l'Agustín Barrios, del qual sentirem una altra peça. Una peça preciosa, la Julia Florida. La guitarra té aquesta cosa de l'home i la dona sols tocant, no? Una mica... Per això, als grans auditoris costa de programar-la, no?
Ha de ser un lloc més aviat petitó.
O molt ben amplificat.
Molt ben sonoritzat.
De fet, la majoria de guitarristes que toquen a Palaus de la Música o auditoris, si és que toquen, perquè aquest és un dels altres dels mítings que volia fer, perquè la gent estimi i escolti la guitarra, quasi que l'hauríem de programar, no fos cas.
I es programa poc, eh? És a dir, a banda de tenir poc carinyo, diguem-ne,
cap als artistes d'aquí, cap als músics d'aquí.
Molt poquet.
La guitarra en general, d'aquí o de fora, sí, es programa
molt poquet, i és una cosa que ha canviat en els últims anys, perquè quan jo estudiava tu podies escoltar molts concerts de guitarra a Barcelona. Barcelona té una també un privilegi extraordinari, que és té un festival de guitarra, sí, on no hi ha concerts de guitarra, que és una cosa única al món. Jo no ho he vist mai. Tu fas, jo què sé, un festival d'acordions, i dius, conyo, hi haurà un acordió, no? Encara que sigui un senyor que canta. Sí. Pues nosaltres tenim un festival de guitarra on no hi ha guitarristes. Venen músics magnífics, però sí, no toquen la guitarra. Va, bueno, deixem-ho, perquè el panorama és brutal. Com us deia, guitarra romàntica, guitarra molt expressiva, molt chopiniana, però a mi el que més m'agrada de la guitarra, sobretot, jo crec que quan la guitarra evoluciona, ara aquí ja estem escoltant les guitarres modernes, amb cordes de nylon, i és a dir, l'instrument de sis cordes que tots tenim a l'imaginari, no? Però la guitarra, quan més m'agrada, és el segle XX, perquè la guitarra importa totes les diguéssim, els trucs i el llenguatge de la nova música, i provoca unes obres molt diferents que moltes vegades no hem sentit, però que són molt canyeres. Obres com aquesta.
Sí.
Això és canya, eh? Aquesta és una guitarra, és una composició magnífica d'Alberto Ginastera, que és un compositor argentí que importa moltes de les danses populars d'Argentina. És la seva sonata per guitarra. És una peça brutal i molt difícil, i que, com veies, importa rasguejats, fins i tot també una cosa que es diu tambora, que és utilitzar la guitarra com un instrument de percussió. Eh? Escoltem. És pràcticament un solo de guitarra elèctrica. Eh?
Sí, sí.
Veus? Aquest toc, doncs, això és una tambora, no?
Jo recordo que una vegada llegia que en el country, quan s'hi va posar el Johnny Cash volia fer percussió,
però
estava mal vist. Estava molt mal vist.
Clar,
i ell jugava amb la guitarra. Fins i tot deien que hi enganxava un bitllet de dòlar a la part alta, on fas els acords, diguem-ne.
Exacte. Allò, el màstil.
I llavors allò et permetia un som molt semblant a una bateria.
Exacte, i el que fan els rumberos, quan fan el ventilador, el que fan un xixi amb la xilipum, xilipum. Clar, això vol dir que colpeges la guitarra per marcar aquest contratemps. Aquesta és una peça boníssima perquè, com et dic, importa tot el llenguatge de la nova música que Ginastera va aprendre amb Aaron Copland, que va ser el seu professor de composició, i després fa aquestes autèntiques virgueries.
Hem sentit una altra.
Boi, conservant aquest arrel de música popular, perquè Ginastera tenia present aquí a Chacareras, Malambos, tota la dansa de Sud-amèrica. No? Això també passa en una peça molt curiosa que es diu Nocturnal, del compositor Benjamin Britten. Aquests rasguejats. És una peça molt interessant que Britten va compondre inspirant-se amb el Come Heavy Sleep, que és una música de John Dowland, un lleutista anglès. Per això diem que la tradició és tan important, perquè a vegades la modernitat es basa en coses
molt
de segles. Ara sentim un guitarrista magnífic anglès, Julian Bream, el gran guitarrista segurament britànic de tots els temps. Abans sentíem un dels meus guitarristes favorits de l'actualitat, l'Anielo Desiderio, un tio napolità, un italià d'aquests canyero, del qual no podríem estar més a favor, perquè és un senyor d'aquells que dius, jo vull sortir de nit una mica amb ell. I ara l'escoltarem amb una altra peça del segle XX que m'encanta, que és la Libre Sonatina, d'un compositor francès, però nascut a Tunisia, que és el Roland Dyens. Peça molt guapa, molt difícil, perquè per tocar això...
Home, anava a dir, és que moltes de les peces que has posat...
són molt complicades. La guitarra sembla un instrument fàcil.
Una enorme complicació.
Tu veus la guitarra de campament i dius, bueno, quatre acords... Fota't a tocar això, que has d'haver passat pel gelí d'haver fet cap i pota, per esmorzar, com fa el Roland, com fa el Dyens, que és un guitarrista fantàstic, compositor. Aquí escoltem novament l'Anilio Desiderio tocant, aquest guitarrista italià de la campanya. Com veieu, ja és una música també molt influenciada pel blues, és una música molt jazzera, i molt canyera. Fixeu-vos que hem començat amb les peces de Narváez, que són pràcticament... Jo me les poso sovint quan he tingut un dia difícil, no?
Allò,
per tranquil·litzar-te, per veure que tot és... que tot pot millorar, pinto un cert ordre. Sí. Pels dies que necessito canya, m'agraden els dies que no vull verduretes, per dir-ho així, em poso aquesta música de la guitarra al segle XX. Per això sempre dic que la guitarra segurament serà un instrument que encara li queda el millor per venir, perquè va començar a ser d'un instrument subsidiari, diguéssim, per acompanyar la veu, o per fer de baix continu a l'òpera, amb aquestes obres que són una canya i són magnífiques i fan guanyar afició. Però, perquè algú la senti, insisteixo, programadors, haurien de programar. Perquè, encara que sembli impossible...
El míting final,
si la música no s'escolta, no es toca.
Malament res.
Ja em diràs tu.
Em deien ara que Santana va tocar el festival de guitarra. Vull dir que sí que hi ha guitarrista.
De tant en tant, sí. De tant en tant s'equivoquen. Però de tant en tant ve la Rosario. Dius, bueno, sí, la Rosario, fantàstic, música... Diguéssim,
home,
sí,
molt bé.
Sí, gent que ve d'una família flamenca, la guitarra flamenca, sempre a favor. Jo em poses Paco de Lucía, em poso de genolls, perquè em sembla el més gran de tota la història. Però dius, Paco, un dia, si vols, en parlarem del
Paco. Paco,
de Paco, de genolls. Ara, dius, és un concert, un, de guitarra clàssica, de tant en tant. Guitarra que, per això et deia, s'ha dit sempre guitarra espanyola, però avui també, pel que hem vist, potser l'hauríem de dir guitarra catalana.
Ah, molt, home, de moment n'han sortit uns quants, eh?
Clar, tenim els millors intèrprets, tenim alguns dels millors compositors. Molt sovint fem el cofoi i fem el gilipolles, però aquí jo crec que tenim motiu per fer-ho, no?
Bernat, gràcies.
A vosaltres. Visca Catalunya.